tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa RadioBalaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Moment de saludar, com fem sempre en aquesta hora, el Jordi, que ens ha vingut des de Comsa Online, amb un munt de continguts. Jordi, què tal? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, avui parlarem de moltes coses. Parlarem de canvis també a les botigues, de les Play Stores de Google, però que segurament acabaran arribant a totes les botigues, però que cada cop, bueno, les imposicions que fan des d'aquí i des d'allà fan que les botigues siguin més obertes. Però també hem de parlar de noves bateries, hem de parlar de la nova versió d'Android Auto, hem de parlar de nova especificació de l'USB. Vaja, tenim un programa completet sense ser molt dens. També tenim videojocs al final. I mira, si tenim videojocs avui, que parlarem fins i tot d'una cosa de videojocs, però que té a veure molt amb Balaguer.
Sí, us parlarem de la Game Jam, que s'organitza i es realitza a Balaguer aquest 18 i 20 d'octubre.
Uh-huh. Doncs si no sabeu què és la Game Jam, estigueu a casa al final del programa, que us ho explicarem i segurament us interessa. Vinga, energia, avui per a començar amb la música de Kirill Nikolaev, que no sé si ho pronunciem bé, però així seria aquest nom d'aquest DJ productor que ens arriba des de Bielorússia. I amb ell comencem parlant de canvis normatius, canvis que afecten a com nosaltres podrem gaudir de les nostres botigues d'aplicacions. I és que Google haurà d'obrir la Play Store per incloure altres botigues d'aplicacions amb accés a tot el catàleg d'apps.
Sí, com a mínim pensem nosaltres que és una bona notícia per tots els usuaris d'Android i bàsicament és que una sèrie de jutges, després d'una sèrie de denúncies, els han obligat a Google a obrir la seva tenda d'aplicacions. Us fiquem amb antecedents, Google ha rebut moltes denúncies al respecte, però bueno, una de les més fortes i que han guanyat és la d'Epic Games, una companyia que desenvolupa videojocs, sobretot és coneguda pels videojocs que fan PC, i bueno, diguem que va denunciar també a Google perquè bàsicament Google li va prohibir estar a la seva tenda d'aplicacions per a mòbils perquè deien que jocs tan populars com el Fortnite, la versió mobile, pues no podia tindre enllaços a compres a fora de la Google Play Store.
Doncs aquí hi han ficat mà pel mig, diguéssim. Després us parlarem de que Epic Games, més cap a la secció de videojocs, ha fet canvis, precisament, i seran canvis que us agradaran també. Però de moment el que sabem és que Google ha perdut la batalla. O sigui, és una batalla que va començar, diguéssim, pel Fortnite. No era una batalla de Fortnite, sinó que era una batalla pel Fortnite i l'ha perdut Google.
Sí, bàsicament un jutge dels Estats Units ha dictaminat que Google haurà d'obrir la seva tenda d'aplicacions a tercers. Per tant, a partir d'ara, tot el que trobàvem a Google Play bàsicament era escollit per Google. A partir d'ara tindrà l'obligació d'obrir-ho a altres tendes i, per tant, podrem trobar tot el catàleg de videojocs, per posar-vos un exemple, d'Epic Games, que té, evidentment, per a mòbils Android.
Doncs unes condicions que, a més, van molt més enllà perquè, a més d'incloure botigues de tercers dins de la seva pròpia Play Store, hauria d'haver-hi les avantatges per a aquestes, o sigui, diguéssim que almenys 3 anys a partir de l'1 de novembre les botigues que s'incloguen a la Play Store hauran de tenir accés al catàleg d'aplicacions de la pròpia Play Store. O sigui, nosaltres obrirem la Play Store, trobarem a dins la botiga d'Epic Games i ja sense sortir de la botiga d'Epic Games podrem trobar totes les aplicacions.
Sí, sí, sí.
A més, hi ha el tema del que diem, el cobrament a través de la plataforma. Aquí el jutge també hi ha ficat mai. El jutge ha dit que les aplicacions tenen dret a informar els usuaris de per on poden pagar. O sigui, poden dir, pots fer la compra aquí, a través de la botiga de Google, et cobraré la comissió que Google em cobra, o si no, pots anar en aquest enllaç i allà la comissió no te l'estalvies.
Sí. Diguem que unes sentències similars ja van obligar també Apple a obrir la seva tenda d'aplicacions.
Era d'esperar que tard o d'hora arribés i al cap i a la fi això en principi ens ha de beneficiar a nosaltres, perquè recordeu que totes les coses que passessin per la botiga de Google o la botiga d'Apple o la botiga, bueno, d'aquestes dos avui en dia, perquè són aquestes les grans reines, tenen la comissió. I ara ens podríem estalviar la comissió,
Sí.
Doncs ja ho sabeu, Google ho haurà d'obrir, la sentència és ferma, és un jutge als Estats Units qui l'ha fet, és a partir de l'1 de novembre, no sabem com això s'acabarà de traslladar a Europa, però suposem que s'acabarà traslladant a tot el món. Tot i que, per exemple, aquesta sentència que ha afectat a Apple ha sigut des d'Europa i, de moment, Apple només ha fet canvis a Europa. Recordeu allò de permetre instal·lar coses només a Europa?
Sí, veurem.
Veurem com acaba això a nivell mundial. Us volem parlar també de noves tecnologies i us volem parlar de Samsung, perquè han creat una bateria d'estat sòlid a base d'òxid. Per què és important aquest canvi? Què ens destaca? La bateria durarà molt més? Això potser no, però el que sí que permetrà és que la bateria sigui molt més segura i flexible a l'hora d'implementar-la.
Sí, sobretot serà molt recomanable per a wearables i dispositius petits, és a dir, smartwatch, etc. I no sé, fins i tot està el Samsung Ring, no?, que va sortir fa molt poquet.
Mm-hmm. La gràcia d'una bateria d'estat sòlid, i pel que diem que és ideable per a wearables, és perquè amb un tamany molt reduït, molt més reduït que un telèfon mòbil, la bateria rendeix exactament igual. Però és que, a més, té altres coses. Veiem pel que fa al rendiment, 200 watt-hora per litre de capacitat de la bateria. És una capacitat més o menys, bueno, per litre no és exactament aquesta la mesura, però és una capacitat més o menys com la que tenen les bateries normals.
Una bateria de liti que trobem amb un mòbil, per posar-vos un exemple.
Mm-hmm. Però, més enllà d'aquests avantatges, un altre avantatge que té aquesta bateria és que es pot fabricar en formes diferents.
Sí, i a part que és molt més petita. És a dir, ens estan dient que Samsung ha aconseguit més o menys crear unes bateries amb el mateix rendiment que una bateria estàndard, però 10 vegades més petita. I, a més, donant-li qualsevol forma.
Per què és important això de la forma? Doncs perquè, clar, si us imagineu una bateria, normalment les bateries, Jordi, si ens fem la idea, són quadrades, rectangulars...
Una de liti, sí.
Sí, acostumen a ser així, perquè és la forma que hem de tenir. Ara que em diries com ficarem una bateria quadrada o rectangular dins un anell.
Sí, dintre un anell, que és, per posar-vos un exemple, el Samsung Ring, o fins i tot un rellotge, no?, que a vegades es pot, pot ser més complicat.
Doncs aquestes bateries directament podran tindre la forma que vulguem. Podran tindre forma d'anell, poden tindre una forma de S, poden tindre la forma que sigui. O sigui, han aconseguit que la bateria se li pugui donar la forma que sigui.
Sí, a més han aconseguit també que aquestes bateries porten un elèctric sòlid no inflamable. Això vol dir que aquestes bateries no es poden inflamar mai i, per tant, no veurem, no? Algú suposo que al cap li ve alguns iPhones, no?, que es van incendiar.
De fet, últimament, jo he vist alguna foto encara més complicada, perquè he vist fotos d'auriculars, d'aquests inalàmbrics que s'han inflamat. Imagina que t'esclata la bateria de l'auricular quan el tens a l'orella.
Sí, per tant, com a mínim és un gran avenç, o almenys sembla un gran avenç. Veurem si aviat ho veiem replicat amb productes, amb wearables o altres widgets.
I veurem també, perquè Samsung s'ha quedat la patent. O sigui que, en principi, només l'hauria de poder fabricar ella.
Sí, o diguem que per lliurar la patent a altres fabricants també guanyar diners.
Guanyar diners, ja veurem tot plegat com acaba. També us volem explicar que Qualcomm ha llançat la plataforma Networking Pro A7 Elite. Què és aquesta plataforma? Una plataforma de connectivitat, bàsicament.
Sí, i reuneix diferents tipus de connexió, des del Wi-Fi 7, que recentment ha sortit, 5G, bàsicament tot tipus de connexions que ens donen 10 gigabits juntament amb noves eines d'intel·ligència artificial podrien arribar als 40 teraflops.
Doncs, què és el que ha passat amb Qualcomm? Doncs que últimament, ja ho veiem, totes les empreses estan diversificant i fins ara Qualcomm, si la coneixíem, era sobretot pels processadors, però ara ha volgut entrar en aquest mercat d'aquesta plataforma networking que no va només adreçada exclusivament a mòbils, sinó que va adreçada a qualsevol dispositiu, fins i tot els ordinadors que tenim a casa. O sigui, podríem parlar de que un ordinador, en un futur, diguéssim, pues porta el xip és Intel, però la connectivitat és Qualcomm.
Sí, bàsicament Qualcomm també no sols fabrica xips per a mòbils, no?, i ara recentment per ordenadors, sinó tot tipus de connexions per a dispositius mòbils, també.
Mm-hmm. Doncs la plataforma integra totes les connexions d'última generació, tant sense fils com amb fil. Aquí ve que estigui pensada també per a ordinadors. Tenim connectivitat Wi-Fi 7, com dius, Jordi, tenim les xarxes 5G, tenim connectivitat Ethernet de fins a 10, que és una barbaritat pel que tenim avui en dia, i tot això juntament amb tecnologia de l'intel·ligència artificial. Sí, la intel·ligència artificial se veu que també és important per connectar-nos, eh?
Sí, sí, bàsicament la intel·ligència artificial pot millorar els tipus de connexions bueno, gràcies a les seves funcions. Veurem tot i això una mica més detall d'aquesta nova plataforma de connexió d'aquí uns dies, ja que se celebra a París un esdeveniment on, diguem, que demostraran en què ens pot beneficiar els usuaris a aquests tipus de plataformes.
I sobretot aquesta intel·ligència artificial, no? De moment diuen que potser el que portarà és seguretat, la intel·ligència artificial, però sí. Bueno, veurem també en què ens afecta que la connectivitat, o sigui, la targeta de red de tota la vida, tingui intel·ligència artificial també, Jordi. Al final, la intel·ligència artificial també estarà al botó de power, perquè serà important també com l'apretem o no l'apretem, però bueno, es veu que sí, que és molt important tot plegat.
Sí.
Haurem d'esperar, bueno, no gaire, suposo que la setmana que ve o l'altra ja sabrem exactament què ens aporta. Del que sí que sabem què ens aporta, i fins i tot ens han explicat què ens aportarà en un futur, és l'USB 4 amb nova especificació, 2.0. Jo tampoc ho acabo de veure clar, això, eh? Podrien ser més fàcils, perquè la gent amb l'USB 3 ja li van fer bastant la vida complicada, perquè amb tants punts a darrere i números,
sí.
Doncs el 4 ha passat el mateix. Teníem l'USB 4 a seques, o 4.1 seria, no? Perquè ara tenim l'USB 4.2.
Sí, sí, és la quarta generació d'USBs, la segona especificació. I ens prometen arribar a velocitats de 80 gigabits per segon, a més de càrregues ràpides de fins a 240 watts.
Doncs és una barbaritat per un simple cable USB que algun, recordem, ja ho estaven portant, ja havien presentat mòbils de certes companyies que arribaven aquí, però tot això no tenia cap especificació. Ara sí, ara representa que nosaltres, quan anem a comprar un cable o anem a comprar un carregador, anem a comprar un dispositiu, si compleix l'especificació és que podrà arribar fins aquí, no?
Sí, podrà arribar fins aquí, per tant, duplica aquest USB 4 2.0, l'USB 4 estàndard, i bàsicament ens ofereix, com veiem, també més càrregues ràpides. I com si no tinguéssim prou lío, amb el, com dia l'Oriol, amb l'USB 3, que vam arribar als USB 3.2, generació 2, els USB 3.1, els USB 3.0, etc., doncs bé, sembla ser que també ens volien complicar la vida amb la versió 4, i per això d'aquesta nova especificació, que de moment no és una especificació, eh?
Doncs és una especificació, però no tenim USB 5. De moment és USB 4 2.0. Ens arribem a això, el doble de velocitat de transferència de dades que la que teníem fins ara amb l'USB 4 a seques, i ens arriba amb aquesta càrrega que anirà a incrementar-se fins a arribar al màxim de l'especificació a 240 watts. Una barbaritat, a part de poder-nos permetre també altres tipus de connexions, fins i tot per a connectar pantalles, eh?
Sí, sí.
Perquè veiem que porta DisplayPort amb resolucions de fins a 8K. Doncs aquesta és la nova especificació de l'USB i esperem, a veure, d'aquí un temps suposo que sortirà l'USB 5 i encara anirà molt més enllà. La connectivitat USB és la que s'ha quedat o s'ha emportat el gat a l'aigua, no? I pues, han d'anar especificant noves funcionalitats. També us volem parlar dels Asus NUC. Sí, molts anys us hem parlat dels Intel NUC, però Intel ja va dir que abandonava la fabricació dels NUCs i se la va quedar Asus. Doncs ara es compleix un any d'aquest fet i sembla que Asus ho celebra no dient que li va bé, sinó dient que li va tan bé que en traurà molts més.
Sí, recordem a tots els oients que és un NUC. Els NUC són uns mini ordenadorets, tot integrats, que tenen el tamany més petit que una mà, és a dir, són minúsculs, i bàsicament són molt útils, se venen molt, bàsicament, seguint amb la paraula, doncs ens permeten, diguem, que tindre un mini ordenadoret, se pot anclar fins i tot darrere d'una pantalla, i ens donen força potència en quant a prestacions. Poden tindre processadors i3, i5, i7, força memòria RAM, disc durs, tot conjuntat amb una mini màquina que, a més, tenen ventilació passiva, és a dir, no fan res de soroll. Diguem que això són uns nous ordenadors que es van inventar la mateixa Intel i que després, fa un any, va comprar Asus.
Doncs Asus ara celebra aquest aniversari de la seva compra llançant nous models d'aquests mini PCs i, a més, veient que els porten a les últimes tecnologies de processadors d'Intel, o sigui, amb l'últim de l'últim que puguem demanar, eh?
Sí, sembla ser que Asus està tinguent força èxit traient aquests NUCs, aquests mini PCs, i des de llançar noves games amb processadors Intel i3, i5, i7 de nova generació, també s'anima a traure mini PCs basats en la gamma ROG, és a dir, el Republic of Gamers, la seva gamma més jugona, per dir-ho així.
Vaja, que ens estan dient que podrem jugar amb un ordinador passiu directament, eh?
Sí, sí, bàsicament jugarem amb màquines potentes, per tant hauran de portar targeta gràfica dedicada, hauran de portar processadors i set força potents, etcètera.
Doncs ja ho veieu, els mini PCs han vingut per a quedar-se i ja no només seran aquella eina d'oficina o aquella eina que alguna gent comprova per a Media Center, per tindre al costat de la tele del menjador perquè diu no fan soroll, em fico aquest. Doncs al final podran ser el nostre ordinador de capçalera principal, necessitem la potència que necessitem.
Sí.
Es diuen Asus NUC i si en voleu saber més podeu buscar-los o si no podeu fins i tot acostar-vos a la vostra botiga informàtica com a Coms Online, que segurament en teniu de NUCs, no?
Sí.
També us volem parlar de l'iPhone SE 4. En sabem alguna coseta més, encara no ha de sortir, no us accelereu, sinó que sortirà l'any que ve, però ja sabem que hi haurà un salt endavant, un salt fins i tot en l'aspecte físic, perquè com que s'assemblarà a l'iPhone 14, sembla que perdrà coses com el botó Home.
Sí, diguem que bueno, pels usuaris que volen la seva gamma més baixa o més econòmica d'iPhone, que és la versió SE, doncs surt la quarta generació i estarà basat en l'iPhone 14. Recordem que, si no, passem pel 16 ja,
Sí, sí, sí. O sigui, el que sigui els iPhones normals seríem a la 16 i aquí el que han fet és un iPhone retallat, que surt molt més econòmic de preu i que en aquest cas basaran amb la 14. Com diem, un dels principals canvis, potser el canvi més notable, és que està basat amb la 14. El 14 va ser el primer que va perdre el botó de Home, aquella rodoneta a la part de baix.
Sí, encara que sigui una característica que calia esperar, els usuaris que tinguin interessats en aquesta quarta versió agrairan una actualització. Tot i això, està al dia, amb processadors, prestacions, versió de iOS, etc.
De fet, s'especula que fins i tot seria capaç d'usar aquestes noves eines d'intel·ligència artificial que a partir de l'any que ve hem de poder fer anar tots, fins i tot els usuaris que no parlin anglès, de la nova versió de l'iOS.
Sí, es rumoreja que aquest nou iPhone SE versió 4 sortirà segurament a principis del 2025, però veurem.
Doncs veurem, estarem al cas i en parlarem exactament de què és el que porta sota el capó quan surti. El que sí que arribarà abans, perquè arribarà a finals d'aquest mateix mes, serà el OnePlus 13. Parlem del buc insígnia de la companyia OnePlus.
Sí, bàsicament us parlem d'un fabricant xinès que a poc a poc se va fent una mica de fama, no?, dintre del mercat europeu. Ens parla ja de la versió 13, el OnePlus 13, que arriba amb molt bones prestacions i, a més, amb el seu xip integrat Snapdragon 8 generació 4, és a dir, la CPU per a mòbils més potent que podem trobar ara mateix al mercat.
Doncs, què és el que ens aportarà aquest OnePlus? De moment sabem això, no sabem molt més, però sí que sabem, per exemple, que a banda d'aquest Snapdragon 8 generació 4, o sigui, el mòbil, el processador més potent que tenim al mercat, portarà també càrrega magnètica.
Sí, una càrrega sense fils que fa que no calguem ficar-hi una habitual carcassa per cargar-lo. És a dir, bàsicament, atançant-lo només a la base, ens cargarà.
Vaja, és una funció de futur. Sembla que en el futur ens haurem d'acostumar que tot acabarà carregant de forma inalàmbrica. Els iPhones ho van popularitzar també i la resta de fabricants segueixen l'estela. Jordi, també crida l'atenció, si tot és veritat, que aquest mòbil diu que la RAM mínima amb el que el podrem comprar segurament serà 16.
Sí, vindrà amb un mínim de 16 GB de RAM o fins i tot hi haurà versions de 24 GB DDR5. De moment no coneixem altres característiques, però com veiem, aquest OnePlus apunta alt. No sabrem si sortirà a finals d'any o potser aquí ja arribarà de cara al febrer al Mobile World Congress.
Mm-hmm. De totes maneres, com dèiem, a la Xina segurament arribarà a finals d'aquest mes i en podrem saber molt més quan el presentin allà. I també hi ha hagut canvis aquesta setmana perquè Google ha alliberat Android Auto 13. I ara us explicarem algunes de les funcionalitats noves que porta aquest Android Auto perquè algunes seran força esperades pels usuaris. Recordem que al cap i a la fi, quan connectem el nostre mòbil al cotxe, perdem moltes funcionalitats, algunes perquè les característiques estan fetes perquè sigui així i d'altres directament perquè ho volen expressament que sigui així perquè no puguem distraure'ns tant. Així tot, hi fiquen noves funcions.
Sí, recordem que Android Auto, bàsicament, és la versió d'Android que trobem amb alguns cotxes actuals, molt moderns, evidentment, que acaben de sortir. I ens permet això, connectar el nostre mòbil al cotxe i que les funcions que tenim al mòbil les tinguem a la pantalla del cotxe.
Mm-hmm. Un dels canvis potser més esperat és que, a partir d'ara, podreu escoltar el nostre programa en directe per la ràdio sense haver de sortir de l'Android Auto. Recordeu que normalment s'havia de sortir a fora de l'Android Auto per poder fer anar la funció de la ràdio FM, una cosa que era un gran inconvenient perquè si volíem escoltar la ràdio, per exemple, i volíem tindre el nostre navegador, el Google Maps o el Waze del mòbil, tot alhora era com complicat, amb la majoria de cotxes.
Per tant, és una evolució lògica, no? I podrem escoltar les nostres emissores de ràdio a través de l'Android Auto. Per tant, entenem que aniran a través d'internet i, bueno, no estarem condicionats, no?, per la cobertura que puguem tindre de ràdio.
Doncs veurem tot plegat com ho canalitzen, eh? L'únic dubte que tenim és aquest, és si la ràdio FM podrà funcionar de manera independent, també, sense engegar l'Android Auto. No ho sabem exactament com ho casaran tot plegat, però tindríem l'opció de, per exemple, obrir el tuning per escoltar les ràdios per internet, o tindríem l'opció d'escoltar-les per FM de tota la vida. També hi ha un altre canvi que fins i tot ens diuen que jo crec que aquí hi haurà algo d'intel·ligència artificial, perquè ens oferirà la possibilitat d'escollir directament amb la veu diferents fonts multimèdia, i fins i tot alguns parlen de que serà capaç d'identificar les cançons que estan sonant i dir-nos el títol de la cançó que està sonant. Però aquesta nova actualització, si una cosa ha de portar, és el fet de que s'obri la possibilitat de les trucades amb altres aplicacions. Això és important. Per què? Perquè fins ara recordeu que quan estàvem a l'Android Auto podíem fer trucades de tota la vida, però només aquestes.
Sí, només podíem fer trucades de tota la vida, i sembla ser que ara podrem fer trucades tan populars com una trucada de WhatsApp, que fins ara amb Android Auto no podíem fer. Des del mòbil sí, però des de l'Android Auto no.
Clar, imagineu si volíeu o atendre o fer una trucada de WhatsApp. Si esteu dins de l'Android Auto, l'única manera de trucar per la línia de tota la vida. Doncs mira, una cosa tan bàsica, i no només WhatsApp, sinó que hi ha gent que fan altres aplicacions com el Truecaller o el RightDialer o aplicacions d'aquestes, totes aquestes aplicacions també podran entrar. Vaja, Jordi, sembla que a la pantalla de l'Android Auto, que fins ara hi veiem 7-8 icones, podríem veure-n'hi moltes més, perquè ho estan obrint molt més.
Sí, tindrem noves funcionalitats. Això vindrà amb la versió 13, Android Auto 13, i per tant, bueno, esperem que se'ns vagin actualitzant els nostres vehicles.
Tot i això, sembla que algun d'aquests canvis no arribaran a tothom. Això també ens ha sobtat, perquè sembla que alguns d'aquests canvis només arribaran en principi als usuaris que tinguin un mòbil o Pixel o Samsung Galaxy. O sigui, que els que no tinguin Samsung o Google, de moment sembla que alguns no els veurien, eh? Només veurien la meitat de canvis. No entenem tampoc el perquè, però bueno. I ja que parlem de cotxes i dispositius, una altra notícia que ens ha cridat l'atenció, perquè tampoc no sabem fins a quin punt podem estirar l'ús d'una pantalla d'un cotxe. Vaja, si amb una pantalla d'un cotxe, depèn del que hi posem, ens distraurem i perdrem de vista la cartera. Però Qualcomm i Epic estan arribant o han arribat a un acord per optimitzar Unreal Engine en interfícies de vehicles.
Sí, pot ser que aquesta notícia ens descol·loca una mica, no? Perquè sembla ser que amb un cotxe hauríem de prestar el màxim d'atenció
a la carretera
i no a la pantalla. Cada vegada veiem vehicles, no?, cotxes amb pantalles més grans i que bàsicament porten, com explicàvem a la notícia d'abans, doncs més noves funcionalitats. Sembla ser que companyies com Epic, que tenen un Real Engine, bàsicament un dels motors més utilitzats a dia d'avui per fer videojocs, i la companyia Qualcomm, el fabricant número 1 de processadors per a mòbils, doncs han unit esforços per millorar la plataforma per a vehicles de Snapdragon Cockpit, bàsicament per oferir-nos més millors gràfics amb els vehicles, a les pantalles dels vehicles.
A on arribarà tot això? No ho sé exactament. Potser hi ha algun mode o troben la manera de fer de que, per exemple, quan el vehicle estigui aturat, puguem executar certs jocs, puguem fer certes coses, perquè si no tampoc no sé quina quantitat de grans gràfics necessitem a la pantalla d'un cotxe si simplement el que hem de fer és mirades puntuals, perquè com diem, la vista l'hem de tindre a la carretera.
Potser s'entrarà només a millorar la interfície, visualment sigui més atractiva. Bé, en tot cas, bueno, només sapigueu que s'està treballant amb això.
Doncs serà per a vehicles que estiguin sota aquesta plataforma, la Snapdragon Cockpit, i és Qualcomm i Epic qui estan fent aquest acord per a que funcionin amb un Real Engine. I lligat amb la notícia que us explicàvem al principi de tot, com que hi ha hagut un canvi a una sentència judicial, us han de dir ja, i entrant a la secció de videojocs, que la botiga d'Epic Games Store per Android i per iOS oferirà jocs gratuïts setmanals i fins i tot aplicacions de tercers. Ho han aconseguit, han guanyat la batalla.
Sí, han guanyat la batalla judicial, i com us hem explicat abans, podrem trobar dintre dels dispositius Android i també iOS, que no hem comentat abans, pues, videojocs de la companyia Epic Games, i ho trobarem dintre de les mateixes tendes d'aplicacions de Google Play i d'Apple Store.
Doncs què és el que hi trobarem en aquestes aplicacions? Tot i que hem de dir-vos, perquè ara parlàvem d'Android i d'iOS, però iOS només a Europa, perquè la sentència, com hem dit, afectava a Europa, en principi era la sentència europea, i la gent d'Apple ha aplicat o ha baixat del burro, però només a Europa. A la resta del món continua tancada com ho feia abans. Android no, sembla que Android ho farà a tot el món, en principi. Què és el que hi trobarem? Doncs aplicacions estrella com el Fortnite que hi tornen després de totes aquestes batalles legals. Però no només això, sinó un ecosistema més d'aplicacions enorme.
Sí, Epic Games, per posar-vos un exemple, a la seva tenda d'aplicacions per a PC, ens regala cada setmana un videojoc. Veurem si també aquesta política segueix amb mòbils i, per tant, podria ser que ens ofereguessin videojocs gratis. I, per tant, com ha comentat l'Oriol, doncs, tenim jocs tan populars com el Fortnite i altres de la mateixa companyia que aniran sortint per a mòbils. De moment tindrem entre 10 i 50, quan surto ja el catàleg total, i de cara a l'any que ve doncs, se podria ampliar molt aquesta quantitat de videojocs.
De fet, ells diuen que volen acabar amb el monopoli, volen acabar amb el monopoli que hi havia fins ara, i sí, realment és bastant monopoli, perquè recordeu que a iOS era total, perquè totes les aplicacions havien de passar per la seva botiga, sí o sí, i amb Android quasi bé que també la gent desconeix que es puguin baixar coses d'altres botigues, i a vegades sembla que és com complicat.
Sí.
Doncs ja ho veieu. Sembla que les botigues d'aplicacions oficials dels mòbils tindran molts canvis en els propers mesos i veurem molta més llibertat. També us volem explicar pel que fa a videojocs que Red Dead Redemption arribarà als nostres ordinadors a finals d'aquest mes amb millores visuals.
Sí, els que us agraden més el tema dels videojocs, sens dubte ja heu dit Red Dead Redemption, ja era per a PC, ja existia PC, evidentment. Bàsicament és un videojoc de cowboys, no?, dels creadors del Grand Theft Auto, que bàsicament ens donava una llibertat absoluta en un món obert i on nosaltres podíem ser el que volguéssim, però dintre d'un videojoc basat, per exemple, doncs als anys 1600, 1700, dins del salvatge oeste, no?, de l'antic oest americà.
Mm-hmm. Doncs què és el que hi trobarem? Això, millores visuals, sobretot.
Sí, estem parlant d'una remasterització que sortirà el 29 d'octubre. Bàsicament, la companyia Rockstar nos aliena, que darrerament se fan moltes remasteritzacions, i s'aprofita les noves potències gràfiques, no?, que ens ofereixen tant les videoconsoles com els ordenadors personals per traure actualitzacions dels seus jocs.
I també us volem explicar, abans d'entrar a parlar ja de jocs que pugueu jugar, que Ubisoft sembla que estaria negociant la seva venda a una companyia xinesa com és Tencent. Jordi, el que havia sigut Ubisoft i com ho està passant últimament?
Sí, bàsicament Ubisoft havia sigut una de les principals i continua sent una de les principals companyies del món de videojocs. Sembla igual, no?, que la mateixa Intel no passen grans moments, no passen per les seves millors hores, i alguns rumors apunten que estaria en venda. Algunes companyies, com la xinesa Tencent, estaria pensant-se de comprar-la i s'han iniciat les negociacions. Pels usuaris que no coneixeu massa Ubisoft, comentau que jocs tan populars com jocs de Star Wars o els Assassin's Creed són d'aquesta companyia.
Doncs ja veiem, Jordi, que el mercat occidental potser acabarà una mica dominat per l'oriental, O sigui, van començar a dir, que si han començat fent rèpliques i copiant, però al final potser s'ho acabaran quedant.
Sí, sí.
Veurem com acaba aquesta possible compra de Tencent per part d'Ubisoft i veurem si alguna regulació s'hi intenta posar pel mig. Ubisoft, que no sé ara exactament, Jordi, si és canadenca, americana o francesa, no ho sé, però la matriu, però bueno, és igual. Que un d'aquests països, un d'aquests tres, té la clau per dir si sí o si no. Sí. Suposo que regulatoriament també s'hi posaran. Anem a parlar de jocs de la setmana. Vinga, va, comencem mirant algunes de les propostes que ens arriben aquesta setmana per jugar. La primera d'elles és Silent Hill 2.
Sí, us parlem també d'una nova remasterització del Silent Hill 2. Bàsicament, recordeu-vos que aquesta saga de videojocs són jocs de terror i el primer va ser una fita en el món dels videojocs de terror. La segona va acabar de consagrar la saga, on polia moltes de les seves dinàmiques. I sembla ser que aquesta nova remasterització la trobarem basada en la segona, on trobarem una mica més del mateix, el mateix poble, el mateix estil de videojoc que trobàvem amb la segona entrega, però fins i tot trobarem noves àrees inaccessibles anteriorment. Per tant, evidentment, també he ficat al dia els aspectes visuals d'aquest nou Silent Hill, ficats al dia, els nous motors gràfics i, per tant, bueno, una nova remasterització per a PC i PlayStation 5, recomanable per tots els que us agraden els jocs de terror.
Mm-hmm. Doncs, com diem, la teniu per a ordinador i per a PlayStation 5. Més propostes d'aquesta setmana, una altra nova entrega de Dragon Ball.
Sí, us parlem d'un joc de la fantàstica saga, no?, de Bola de Drac, que s'anomena Sparking Zero. Amb aquesta nova aventura, agafat tot després de la saga de Budokai Tenkaichi, i ens porta al següent nivell. Trobarem més de 180 lluitadors de Bola de Drac Z, de Super Bola de Drac i de Bola de Drac GT. Tots tindran les seves transformacions i habilitats i estaran llestos i preparats per mesurar-se en els gegantins escenaris destructibles, on podrem recrear les millors baralles d'aquest fantàstic manga i també trobarem uns gràfics espectaculars, molt a la línia de la generació actual. Per tant, si sou fans de la saga Bola de Drac, aquest joc és molt, però que molt recomanable.
El tenim per a ordinador, per a PlayStation 5 i per a les Xbox. Més propostes d'aquesta setmana per a jugar sense parar. Starship Troopers.
Extermination. Amb aquestes premisses es presenta un videojoc, no?, basat en una pel·lícula que va sortir fa molts anys, on una espècie de marines, no?, lluitaven contra planetes allunyants de la Terra, lluitaven contra insectes gegants. Havien de lluitar també amb aquestes guerres per aconseguir la nacionalitat. Si no, no et donaven, diguem que no tenies dret al món dels humans, per dir-ho així. Dret a votar ni a res. Pues bé, era obligatori el servei militar, anar a lluitar amb aquestes guerres, i bàsicament amb aquestes premisses es presenta aquest videojoc basat amb la pel·lícula Starship Troopers. Podrem triar diferents soldats i anar a lluitar amb aquests planetes.
Doncs això, completar missions, tal com es vagin assignant i, vinga, lluitar pels mons exteriors de l'espai. Un joc que també tenim per a les diverses plataformes, PC, PlayStation 5 i les Xbox. Una altra de les propostes que ens arriba aquesta setmana s'anomena Undisputed i és un nou simulador de boxa.
Sí, us parlem d'un simulador, per tant no trobareu un joc d'arcade ràpid, fàcil, sinó un simulador on us faran pujar al quadrilàter per enfrontar-nos a altres boxejadors i nosaltres controlarem no només les mans, sinó els peus, els moviments, pràcticament tot el cos d'un boxejador. No és un joc fàcil, tindrem més de 60 cops individuals. Podrem copejar des de diferents angles i adreces, amagant-nos, zigzaguejant, esquivant, bloquejant, etc.
Vaja, un simulador.
Un simulador, és a dir, un joc molt complet on no és per passar l'estona, sinó pràcticament per aprendre a boxejar.
I a més veiem que ve amb catàleg de boxejadors, o sigui, podrem crear-nos nosaltres el nostre personatge des de zero, o si no, podrem agafar un boxejador famós,
sí.
o boxejadora.
O boxejadora, bàsicament un joc simulador de boxe molt interessant per a PC, PlayStation 5 i totes les Xbox.
Undisputed s'anomena. La següent proposta és de Transformers.
Sí, us parlem del popular videojoc basat en la sèrie de robots intergalàctics, no?, que es transformen en vehicles o en qualsevol cosa. Pues bé, diguem que si els Transformers són la barreja perfecta entre velocitat i combat, amb aquest videojoc s'ha volgut reflectir-ho tal qual. Per tant, haurem d'escollir un Autobot o un Decepticon. Podem controlar els nostres personatges favorits, l'Optimus Prime, el Bumble, etc., i participar en carreres on haurem d'alternar entre la teva forma de vehicle i de robot.
Per combatre. Sí, bàsicament, sí. La idea és guanyar, eh?
Sí, sí. Per tant, trobarem un videojoc arcade molt dinàmic, amb lluites força divertides, molt ràpides, i basat en la popular saga de Transformers, i a més, multiplataforma.
Sí, perquè veiem que fins i tot està disponible per la Switch, o sigui, arriba fins i tot per a Nintendo, també hi és per a PlayStation 4, que últimament ja la van abandonant molts jocs nous que surten, i per ordinador.
Sí.
I finalment el nostre joc de la setmana està relacionat amb el Diablo 4.
Sí, us parlem d'una primera expansió que ha sortit pel Diablo 4 que s'anomena Beasel of Hatred.
Bueno, una expansió, de fet, és la primera que en trobem per al Diablo 4 i, en aquest cas, ens porta nous terrenys per explorar, no?
Sí, ens haurem de moure fins a la selvàtica regió de Natanu a la recerca de Nirele, la qual està patint les conseqüències dels seus actes durant el joc principal. A Natanu la podrem conèixer com el rol d'espiritualista. una nova classe jugable que trobarem amb aquesta nova expansió i que és capaç de canalitzar l'esperit de quatre animals. Canviarem completament l'estil de combat i et podrem adaptar al nostre tipus de enemic que tenim davant. Per tant, bueno, una nova forma de jugar amb el nostre popular Diablo i, a més, nous escenaris i noves formes jugables. Per tant, si sou fans del Diablo 4, és una aventura molt recomanable.
Doncs aquest era el nostre joc de la setmana, el joc més destacat de tots. Lògicament, el Diablo són paraules majors. I ha arribat aquí, hem acabat la nostra secció de videojocs, però encara tenim dues coses per explicar-vos. Per cert, abans d'explicar res més, dir-vos que Ubisoft és francesa. Ho han mirat,
sí,
i és francesa, Ubisoft. Veurem què diuen les autoritats franceses, si es deixen menjar pels xinesos o no. Què ens queda per davant? Ens queda parlar del concurs, però el concurs el deixarem més pel final, perquè abans us volem comentar una proposta que es fa aquí a Balaguer. És una cosa que, de fet, no sé si s'havia fet, a Balaguer no s'havia fet
mai,
però no crec que s'hagués fet tampoc a les Terres de Ponent, potser mai tampoc. O sigui, haureu sentit a parlar del que són LAN parties, que en fan a Uvesa, en fan a Mollerussa, però d'això que us explicarem ara, jo crec que en totes les Terres de Ponent no s'havia fet mai i es farà a Balaguer. Presteu atenció si us agrada mínimament el món dels videojocs.
Sí, us parlem d'un esdeveniment que s'organitza a Balaguer que s'anomena Game Jam. Se realitzarà del 18 al 20 d'octubre i està destinat tant per a petits com per adults, per dir-ho així.
Doncs sí, quan parlem de petits, tampoc us imagineu nens de 4 anys, no? Però hi ha dues franges d'edat ben marcades i l'adult seria a partir dels 16 anys, ja són gent que està ja desenvolupada una mica amb el coneixement del videojoc, però també hi poden participar els que en tenen menys, amb una altra categoria. I ara us explicarem en què consisteix o què és el que s'hi va fer aquí.
Sí, la Game Jam de Balaguer té com a objectiu exposar el jovent a les indústries culturals tecnològiques, fomentar la creativitat i potenciar les vocacions en un sector en constant creixement. Els valors centrals de l'esdeveniment són la col·laboració, l'aprenentatge, la inclusió i l'impacte local, així com propiciar la generació de nous talents.
Vaja, que si mai us ha picat una miqueta el cuquet de dir de què va això del món dels videojocs, però no de la part de jugar-hi, de sentar-nos tots en una sala connectats a altes velocitats i jugar-hi, sinó què hi ha darrere dels que els creen. M'agradaria crear videojocs, o sigui, allò que diuen alguns, jo vull ser youtuber, no, doncs jo vull ser dissenyador de videojocs. Si us ha picat mai aquest cuquet, o si ja el teniu més que enganxat aquest cuc i voleu provar què és col·laborar amb d'altra gent per desenvolupar una proposta ja seriosa, doncs aquesta és la vostra oportunitat. I us diem això sobretot de cara als més grans, als que vulgueu provar la proposta seriosa, perquè hi ha oportunitat de guanyar premis en metàl·lic.
Sí, si voleu participar en aquesta Game Jam, podeu arribar a guanyar 2.500 euros. Diguem que hi ha diferents premis.
Mm-hmm. Doncs estan dividits en diferents categories. Tenim aquesta categoria que és la Game Jam Mini, que és entre 11 i 15 anys. En aquest cas, els participants d'aquesta categoria simplement se'ls explica una mica com funciona. És una categoria on aquests joves hi aniran només un dia, vale? Se'ls explica com es desenvolupa un joc, es fa una plantilla, i ells mateixos han de desenvolupar un projecte, diguéssim, de manera que quedi més o menys plasmat com seria aquest videojoc, tenint les idees, dissenyant una mica els perfils més bàsics. Això ho farien en una jornada, és una sola jornada. Però després tenim la categoria participació Game Jam, que és la que està adreçada a estudiants avançats.
Sí, desenvolupadors, professionals o aficionats amb coneixements de programació, art o disseny. Bàsicament, amb gent que vulgui aprendre sobre el desenvolupament de videojocs. Els participants hauran de crear un videojoc utilitzant enginys avançats com l'Unity, el Godot o l'Unreal Engine, que tant us n'hi parlem amb aquest programa.
Mm-hmm. Doncs aquests no seria només una cosa d'una jornada d'un sol dia, sinó que us han dit que seria del 18 al 20, i és perquè serà de 3 dies. O sigui, si us hi voleu apuntar, l'activitat dura tot un cap de setmana, és des de divendres tarda fins al diumenge, i aquí tindrem, què és el que hi tindrem? Tindrem gent especialitzada en aquests sectors, que el que farà és dividir i fer diversos grups, una mica com heu vist en aquestes pel·lícules tan tecnològiques, que es competeix entre 3, 4, 5 grups diferents formats per diverses persones, i entre les persones haureu de treballar cooperativament, hi haurà algú que serà més avispat en disseny, hi haurà algú més avispat en programació, vale? I la idea és acabar desenvolupant un videojoc. I entre tots els videojocs que es desenvolupin aquell cap de setmana, es competirà i un jurat triarà premis.
Sí, comentaus que l'esdeveniment està organitzat de manera voluntària i sense cap ànim de lucre per part de professionals de la indústria del videojoc. Tenim responsables d'empreses tecnològiques catalanes, no?, de videojocs, com el Jesús Bosch Aiguader, que a més és de Balaguer, Àlex Rodríguez Revuelto, Lorien Portella López, Quim Colobrans i Brian Piancinov. També ens donen el suport institucions i empreses com la Paeria de Balaguer, l'Institut Almatà, l'Informàtic de Balaguer, Comsa Online i també estarà Sens, també de Balaguer.
Doncs ja ho veieu, és una joint venture entre públic i privat, però la idea és arribar a potenciar el talent local o a, simplement no a potenciar, a descobrir el talent local. Potser el vostre és fer videojocs i no ho heu provat mai, i és més fàcil del que us pensàveu per vosaltres i ho voleu descobrir.
Per tant, tant si sou dels més petitets i us voleu apuntar a la categoria del Game Jam Mini o voleu participar, som professionals i voleu participar al Game Jam per adults, per dir-ho així, doncs apunteu-vos a gamejam.balaguer.cat i realitzarà, com hem dit, del 18 al 20 d'octubre.
De fet, si entreu en aquesta adreça, hi ha una pàgina web extensíssima on trobareu de què va, qui pot participar, condicions, en què consistirà. Bueno, l'explicació és extensíssima i podeu trobar un munt d'informació. O sigui que si teniu encara algun dubte, alguna cosa que no us ha quedat clara, en aquesta pàgina hi ha un munt de contingut. Fins i tot si sou dels més joves, d'aquestos que diem que esteu per sota dels 16 anys i necessiteu algun tipus d'autorització paterna per anar-hi, els vostres pares també podran consultar aquí per veure de què va tot això.
Sí.
Doncs amb això, Jordi, tanquem l'apartat de videojocs, s'ha explicat això, i arribem al final del programa. Ens hem guardat, com sempre fem un minutet, per parlar del nostre concurs, perquè tenim un concurs en marxa.
Sí, tenim un concurs, fem una pregunta fàcil aquesta vegada i tenim temps fins al 31 d'octubre, és a dir, fins a final de mes.
Doncs és fàcil i, a més, va de videojocs. Oita, que fa estona, que anem amb els videojocs, perquè recordem que la pregunta és quin és el nom del FIFA d'aquest any. Parlem de FIFA, parlem de videojocs, hem dit, eh?
Sí, teníem quatre opcions, que són FIFA 25, eSports 25 FC, FIFA 24 o eSports Bàsquet 25.
Doncs ja ho sabeu, és un joc esportiu més que popular, i si sabeu de què va això de la FIFA, suposo que ja sabeu de quin esport es tracta. Me sembla que n'hi ha un que grinyola aquí, perquè no sé si és pas d'aquest esport, la FIFA.
Sí, sí, el FIFA és de futbol, eh?
Doncs ja ho sabeu, són les quatre opcions que teniu. Donar a la pàgina web de Comsa Online, www.comsaonline.com, deixeu la vostra participació. Només una de les quatre és correcta. Quin és el nom del FIFA d'aquest any? Amb això, ara sí, Jordi, arribem al final del programa. Ho deixem aquí, ens trobem la setmana que ve amb més continguts. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.